Un dimecres més ens trobem en aquest estudi amb en Jaume Espina, l'encarregat de portar-nos històries, històries de Sant Cugat. I avui, com que vam deixar a mitges una història que vam començar, Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Fem un segon capítol.
Fem un segon capítol
dedicat
a Can Vell.
Dedicat a la masia de Can Vell. I ho fem amb un dels protagonistes. El primer dia van venir pare i filla, i avui tenim el Jaume.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé.
I per fer un altre cop, no repetirem tot el que ja vam explicar l'altre dia, però sí que estaria bé que recordéssim, per poder situar els oients, que parlem de la masia Can Vell, que està a...
Està concretament a la carretera de la Rabassada, crec que deu ser el quilòmetre 10 aproximadament o por ahí. És un trencall que hi ha sortint de Sant Cugat, a la dreta, que és la casa Vasconcel, i a l'esquerra hi ha un trencall on hi ha unes fletxes que indiquen la Hípica Sebrino,
Sebrino,
i una altra més petitona que diu Can Vell.
Sí,
i que si entres pel camí més a la dreta, queda, el que passa és que queda molt enfonsada i no es veu.
No es veu. Però vaja, estem ubicats. Almenys, o sigui, ja
estem,
sabem...
Estem sortint de Sant Cugat,
per la Rabassada.
Per la Rabassada, 200 metres després de començar a caminar a la Rabassada que coneixem tots.
I per donar una altra referència, en aquest cas històrica, estem parlant d'una masia de quin any?
Bueno, aquesta masia, en principi, parlen de que és del 1100 i poc, i que està la família en allà, doncs es tracta de 1525. 1517, concretament.
Això és el que teniu documentat.
Exacte.
Però segurament...
Vés a saber, no?
Vés a saber si esteu allí des del 1100 o des del 1200.
Bueno, que tenim dades des del 1517, aproximadament. I una mica abans es pot comptar que també hi érem, però no tenim tantes dades.
Bé, avui l'objectiu de Històries de Sant Cugat és conèixer una miqueta més la part més personal, més humana, el dia a dia d'aquesta masia. Per això li vam dir al Jaume, doncs, torna a venir. Però no sembla que comencem.
Bueno, jo us puc començar a explicar, doncs, de, per exemple, que era una masia autosuficient. En aquella època, doncs, només comptaven, doncs, amb tindre sal i farina, que era el principal, doncs, per tirar endavant, no? Perquè el tema d'hortalitzes i de més ens produïen a la mateixa finca, i per la sal particularment per fer els embotits, i la farina i la sal pel pa, totes aquestes coses eren primordials per anar subsistint, no?
Però us abastíeu només vosaltres? No fèieu pensant en altres veïns, en altres masies, o per vendre? O sigui, era per autoabastir-vos?
En principi era tot per autosuficient, per la mateixa masia. Després, posteriorment, a partir dels anys 60, o més aviat 50, doncs sí que d'alguna manera... Sí, els 50 aproximadament, doncs, es feien una mica més de producció de cara, doncs, a poder, doncs, comercialitzar alguna cosa, no?
Però vosaltres teníeu tot el tema de la fusta, que realment era important. Mm. Pràcticament es pot dir que la masia vivia de la fusta.
Bueno, la finca en si té 32 hectàrees aproximadament, i bueno, n'hi haurà unes 22 de bosc. Llavors, doncs, clar, tant com per viure de la fusta exclusivament no era suficient, no? Però sí que d'alguna manera, doncs, es feia carbó, es feia carbó, després es venia la llenya, es feien costals pels forns i per lo que era el tema dels forns d'obra i tant el
forn de pa. Això és el que vosaltres veníeu.
Exacte, això és el que nosaltres produíem i es venia. Llavors, els complements que podien arribar a fer falta, doncs, es anaven a fer jornals fora de lo que era la casa, no?
Perquè tu, bueno, vas néixer a Barcelona, però vas néixer perquè et va...
Sí,
aquí a Sant Cugat no hi havia...
Encara no teníem l'Hospital General.
No hi havia res, per tant, era perillós perillar a casa, no? Però, bueno, tu neixes a Can Vell...
Sí, es pot dir que sí.
I estàs de molt petit fins un moment determinat que, per la raó que sí, els teus pares passen a viure a Can Trabal.
Sí.
Explica'ns una miqueta
Aquest impàs doncs, va ser doncs, a partir de... Potser jo tenia uns 4 anys ja i poc, doncs d'alguna manera doncs, va sorgir la possibilitat doncs, d'anar a fer de masovers a Can Trabal. I llavors doncs, van fer això, no? Van estar allà, doncs, bueno, en realitat van estar-hi quasi 20 anys, no? Però de totes maneres, tot i estant a Can Trabal, de masovers, doncs el meu pare doncs, sí que d'alguna manera... amb els seus germans, doncs, per exemple, el germà petit de Can Vell, doncs, el Joaquim Vell, doncs, era un xicot doncs, que ell feia de matalasser. Llavors hi havia el solter, que era el Pepet, doncs, que vivia allà amb els avis. No? I el meu pare doncs, estava fora, però sí que es reunien doncs, periòdicament doncs, per fer activitats, sigui per netejar els marges, per cultivar...
I també era una activitat bastant normal a l'època, que les cases de pagès s'ajudaven les unes a les altres, deixant-se, diríem, jornals, no? O sigui, sí, necessito gent per fer la barema, doncs pues escolta'm tu, passa'm uns quants jornals, pues, vale, i me'ls tornaràs quan jo faci per tu la, no sé, la collita del blat.
Exacte. Es feien molts canvis d'aquest tipus pues, perquè era una manera doncs, de... corria més aquest sistema que no l'econòmic, dèiem-ho així, no? Perquè doncs, de diners doncs, hi havia els que hi havia. No? Però sí que d'una manera doncs, es complementaven doncs, la producció que pogués fer cada casa amb els jornals i ajudes d'altres. No?
I com era la infantesa d'un noi com tu a la finca?
Home, era... Per mi era molt maco, no? Perquè... d'alguna manera doncs, sempre hi havia gent per casa, d'alguna manera perquè venien caçadors de Barcelona, caçadors de Sant Cugat, el cap de setmana doncs, era important doncs, perquè tota aquesta gent s'acostava, es feien àpats familiars i amb gent que venia de fora. Llavors, doncs, bueno, el que una persona de la meva edat que tenia doncs, 4 anys o 4 i pico, o 5, doncs, què fèiem? Doncs, acompanyaves els grans, particularment. Aprenies moltes coses, doncs, sigui per anar, coses d'anar a caçar, tot tipus de cacera, i diferents maneres d'anar a caçar. Vivies molt de prop el que era el cultiu dels camps. Llavors, sí, tenies una excusa per anar jugant amb totes aquestes joguines que eren grans.
O sigui, el que estaves era aprenent jugant.
Sí, sí.
Aprenent l'ofici.
Sí. D'alguna manera, sí.
Perquè vull dir, quan estàs a Can Trabal, que en definitiva, o sigui, no parlem de Can Vell, però és igual, sí. el fet d'estar treballant o vivint en una masia, per exemple, tot el tema escolar, com el portàveu? Anava a l'escola?
Bueno, jo, mentre vaig estar a Can Vell, doncs baixava a l'escola, era una mica feixuc, perquè baixaves al dematí, pujaves a dinar a casa, tornaves a baixar a les 3 i tornaves a pujar a les 6, no?
Quina escola era?
Era l'Esqueta. L'escola d'aquella època era l'Esqueta.
Sí. La Basqueta.
Sí, i clar, llavors doncs, era baixar a peu, pujar a peu, algun dia que el meu pare, doncs, sigui pel que sigui, doncs, podia escapar-se i baixar a buscar amb la moto, que aquella època doncs, tindre moto era doncs, algo sí, especial, i aquestes coses anaven compaginant, no? Però des de l'ago era tot una excursió i un moviment intens.
Tu parles de diversos germans.
Sí.
El tema... Un dia vam estar aquí parlant amb el de Can Rosàs, que tenien molt clar el tema de l'hereu.
Sí.
En el cas vostre, aquest tema hereu ha sigut exactament igual que hereu o...
Va haver-hi una mica de desconnexió durant aquests anys que el meu pare va tindre que anar a fer masover a Can Trabal, juntament amb la meva mare i la meva germana, però sí que d'alguna manera doncs, s'ha mantingut el que és l'hereu en allà.
Ell era el gran?
Era el gran, i quan va faltar la meva àvia, que d'alguna manera... Primer va faltar el meu avi, després la meva àvia, i llavors doncs, a partir d'aquí sí que l'hereu va ser ell, no? Tot i així, doncs, va continuar vivint allà el meu tio mitjà, el germà mitjà, diguem-nos, de la casa, i el petit, que era el Joaquim Vell, doncs, ell feia de matalasser a Sant Cugat, i quan es va casar, d'alguna manera, va anar a viure a Sant Cugat, no? Però sí que, d'alguna manera, estava molt vinculat, també, a la masia, no?
I ara tenim hereu?
Home, doncs sí.
Perquè vam conèixer, suposo, la Pubilla, però no.
Sí, Doncs tenim el Ferran Vell, que ara doncs, té tot just 27 anys, i bueno, treballa fora de casa, però que ho sent molt seu.
Com ho porten ells, el viure en una masia? O sigui,
en el segle XXI, no?
Exacte.
Amb tota la tecnologia i com han canviat les coses.
Quan tu veus una masia per dins, vull dir, la majoria d'elles mantenen estances, mantenen llocs a on es feien coses, s'han transformat i potser tenen una altra activitat, però es mantenen les estructures de la finca.
Ells ho viuen molt intensament, tant el Ferran, que d'alguna manera que és el gran i treballa molt a casa, doncs perquè ell, doncs, quan plega de la feina, si pot fer feines a casa, les fa. Els altres dos estudien i si poden i es dona el cas que han d'ajudar-nos a fer alguna cosa, també ho fan, i amb molt d'acord, però és un modus vivendi que representa com si fos un equip, no? Vull dir, un equip que cadascú aplica la funció que té aquest equip i en el moment que convé, doncs allà està. Vull dir, i això doncs, és una mica el que es feia abans.
Perquè, per exemple, temes tan tontos o tan... que ara li preguntes a algú i es queda amb uns ulls així de grossos sense saber què contestar, no? Quan arriba, per exemple, la llum elèctrica a la masia?
Bueno, això no ho tinc massa clar.
Malament no.
Però pots comptar que almenys doncs, devien ser... tot just acabar la guerra, poca cosa més.
O sigui, abans de la Guerra Civil no hi havia...
Jo dubto que allà hi hagués llum. Vull dir, això devia ser tot just acabar la guerra, potser els anys 45 o 40...
I aigua era la que hi havia a les fonts.
L'aigua era de les fonts i de cisternes.
I de cisternes.
I cisternes. Que d'alguna manera doncs, era l'aigua que s'utilitzava particularment doncs, per abonar el bestiar i rentar i el que era doncs, tota l'aigua que es pugui utilitzar per no de boca. Tot i així és que l'aigua de cisterna era molt fresca i molt bona.
Sí, perquè era de la pluja, no?
Sí.
El Jaume comentava el tema dels espais, de les estances, i a mi sí que m'agradaria saber, per exemple, quines són les que hi havia en el seu moment a la masia de Can Vell.
I alguna que encara es mantingui. Clar.
Sí, no, de mantindre's, i són totes, d'alguna manera, doncs, en allà tenim a la planta de baix ja el celler, a la part del fons de la masia, tal com entres per la porta principal, en el fons hi ha el celler, a la banda dreta doncs, hi havia ja particularment doncs, un petit apartament, diguem-ho així, per entendre'ns avui en dia, doncs, que és una habitació i una cuina i una sala d'estar, i que el lavabo eren a fora, que eren les típiques comunes d'abans, que després, doncs, llavors, tal com entraves a la banda esquerra, doncs, hi havia el que era el menjador i la llar de foc i de més, i una altra sala, que aquesta ara està més habilitada per el que és avui en dia una casa, però que abans era on hi havia els cavalls.
Els cavalls.
Els cavalls que d'alguna manera doncs, també ajudaven a donar un calor determinat a el que és una casa tan gran com és aquesta. Que...
Sí, sí, el bestiar dona caliu.
I després a la part de dalt doncs, hem de comptar doncs, que també està dividit en diemoixims en cinc naus, com a baix, però que també estaven dividides algunes en habitacions més petites, que d'alguna manera era perquè hi hagués més possibilitats doncs, de capacitat.
No t'impressiona anar a dormir cada nit en un,
sí,
en un lloc com una màgia?
A mi no, perquè potser ja estic acostumat, no? Però penso a vegades que gent que s'acosta per allà a la nit i no hi veu llum i veu una casa tan fosca i una vall i tal, que no hi ha cap llum a prop, doncs depèn de quin plan de vida porti, segur que li fa por.
No, no, jo no em referia a la por, sinó a la sensació d'estar visquent pues, en un lloc on han passat infinites generacions i que de sobte t'hi trobes tu, no?
Sí, podríem pensar això i tindre unes mica d'aquelles pors avui en dia, diguem-ho així.
Sí, el fantasma del...
Sí, els esperits i coses d'aquestes. Però a vegades ho he pensat i penses, dius, bueno, són de la família, no crec que em facin res.
Fantasmes potser sí, però són de casa. Exacte. Són de casa, no hi ha problema. A mi em va cridar molt l'atenció, una vegada que vaig estar visitant la masia, el celler. Sí. Vosaltres, bueno, si teníeu celler vol dir que teníeu vinyes.
Sí.
Si teníeu vinyes vol dir que les explotàveu. La producció que feu, us la feu vosaltres mateixos en allí?
Sí.
O, bueno, clar, lo de la cooperativa de vins d'aquí és molt més recent.
Exacte. En allà, les vinyes, sempre havia sentit que tot el que era la serra de Collserola, particularment a casa, doncs sí que hi havia punts determinats de bosc, però la gran majoria de terra que teníem a Collserola eren vinyes, no? I inclús ja en surten retratos de Sant Medí, de principis de segle, que es veu que eren vinyes, a darrere de la església de Sant Medí, i eren vinyes. Doncs a casa igual. I llavors, doncs, en el Camp Vell, doncs, es feia... Jo considero que era una masia amb la qual vivia particularment dels vins i els esprits, de fer alcohols. Mm. Pel que hem anat veient, no? I d'alguna manera... En allà, doncs, fins que es feia el vi, es feia tot plegat, es feia en allà, s'elaborava el producte en allà.
I això es venia?
Això es venia, en aquella època, doncs, es baixaven a Barcelona amb carros,
sí.
A vendre a Barcelona, i altres parts, doncs, es devien vendre al mateix poble, però, clar, hem de comptar que tot Sant Cugat produïa vi.
Sí, sí, era...
Particularment, la idea era vendre-ho fora. I
Barcelona era un punt, exacte, de venda increïble.
Important, no? Llavors, doncs, sí que després, cap als anys 50, no recordo ben bé, quan es va crear la cooperativa, doncs, no de seguida, però sí que cap d'uns anys, doncs, aquesta producció es venia a la mateixa cooperativa que llavors... Doncs,
sí, sí, ja elaborava o venia el vi directament...
Ja hi havia un preu, no? I hi havia una estabilitat, diguem-ho així, que potser no era la millor manera, però bueno, era una solució per l'època que es vivia, no?
Perquè directament no crec que ho hagis viscut, perquè la carretera ja existia, però els camins de ferradura que hi havia per baixar de Sant Cugat a Barcelona, que en prou feina si passava la mula, sí. Que era, sí, sí. Com m'imagino que haurien transportar, bueno, el vi als teus pares, als avis i als besavis, no?
Bueno, es traginava amb bots, que eren... No, diguem-ho així, com si fóssim una pell de vaca,
sí, sí,
cosida per tot arreu, amb una pega que portava a l'interior, i aquesta pega el que feia era evitar que el vi es perdés de dintre aquest bot, no? I llavors això es carregava a l'abast i es portava a Barcelona. Cada bot d'aquests venia a pesar entre 30 i 50 quilos, aproximadament, i n'hi portaven un parell, i anàvem fent el que era el transport a l'abast. Sí que hi havia dreceres per poder baixar a Barcelona més directe, no? I quan després, més endavant, doncs, va haver-hi la carretera, doncs exactament
no, evidentment,
aprofitar, no?
La carretera va fer un canvi radical a tota la vida de Sant Cugat, perquè va facilitar el transport justament d'això, no? Del que produïa Sant Cugat, i poder, per altra part, importar, per dir-ho així, el que a Sant Cugat li mancava, no?
Obrir-se una miqueta al comerç. Sí, sí. Intern i extern, no?
Deixeu-me que introdueixi un altre tema, ja que estem parlant del vi, perquè si hi havia una celebració a les masies, cosa que ara m'imagino que ja no es fa, era el tema de les matances, no?
Sí, a casa meva jo, particularment, us parlo d'aquests fins als 5 anys, doncs que inclús després també algunes... I doncs sí, es feia la matança al porc. A casa criàvem, doncs, un porc o dos eren per casa, que es criaven i es consumien a casa. Llavors, doncs, la resta que s'engreixaven, doncs, si s'engreixaven tres o quatre més, doncs aquests es venien, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, per això ens era tan important tindre sal i tindre farina, perquè d'alguna manera... Tenies,
sí, sí, era el pinso, tot, una mica, no? De pinso per poder...
Exacte. Eh? I llavors, doncs sí, es feia la matança, que era, doncs... Bueno,
era una celebració, m'imagino, no, també?
Bueno, més, saps què passa? Que avui en dia sí que és una celebració, però abans hi havia, doncs, 4 o 5 persones, que hi havia el que matava el porc, el que... Les bucaneres, em sembla que en deien, o bucaderes, no sé com en deien, que eren les persones que netejaven la tripa del porc per fer els embotits, que allò feia una pudor important.
Sí, sí, m'imaginem.
Però clar, es netejaven els budells per poder després fer les botifarres i, i els embotits. Llavors, doncs, d'alguna manera, eren com unes persones que venien a treballar unes hores determinades a fer aquella feina, no?
Uns clar, professionals.
Uns professionals del poble, que eren coneguts, amics...
I llavors, anaven de masia en masia.
De masia en masia. I d'alguna manera es convertia en una festa, perquè, clar, reunies doncs, 4, 5, 6 persones o 10, a part dels de la casa, doncs, que tots es juntaven allà, i llavors es convertia en una festa que d'arrel d'això... Crec que és el que avui en dia es fa. Quan es fa una matança actualment, doncs sí, sí, es fa una festa perquè es junta molta gent. Però l'arrel jo penso que ve per aquí, perquè aquestes 5 persones professionals, més els de la casa, més els que les juntaven sí, ràpidament 15-20
sí,
persones.
Hi havia un parell de masies més o menys a prop, on deurien vindre, suposo, us deuríeu anar.
Exacte.
Uns a casa dels altres.
Sí, sí.
I una cosa que també em va cridar l'atenció va ser... La conservació, per exemple, del celler. Uh-huh. Ja sé que l'altre dia vam parlar d'una mica del tema de la conservació i dels problemes que teníem les masies per mantindre's sí, el conserola, no? Però, no sé, és que jo sóc un enamorat de les masies i penso que el fet de tindre aquell celler tan ben cuidat... us té que costar un esforç suplementari sense treure-li cap profit, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
no?
però saps, aquestes coses és com aquell que té un cotxe i li treu brillo cada dia. No? En disfrutes tu mateix d'una manera molt sentimental. No? Nosaltres tenim aquest celler i procurem mantindre'l el màxim possible de tal com és. No? I això doncs, ha donat peu doncs, a anar... Doncs, amb un celler tampoc pots fer obres així com així, perquè sí, si no perd la gràcia.
Sí, clar.
Llavors, doncs, sí que procures tindre netejar les coses que es puguin netejar i mantindre les botes que no es rebentin del tot, encara que no hi ha vi, però tot i així doncs, s'han d'anar controlant.
S'han d'anar mantenint, perquè si no m'imagino que deuen rebentar i el boter que teníem aquí
ja no el tenim
per home. Que jo personalment li vaig comprar una bota, no massa gran, però bueno, Déu-n'hi-do. Perquè era l'únic lloc on encara es feien botes a l'any 60 o
sí,
50,
sí, sí, sí.
Encara es feien botes.
Sí, sí, bastant bueno, dins aquí.
I estava allí la Rambla del Celler, si no me'n recordo sí, malament, i deu fer molt poquet que va morir.
Jo calculo que, home, potser ens falta des de fa uns 10-15 anys.
Sí, sí, em sembla recordar haver vist...
El boter era sí, una sí, institució,
era, sempre. Era tot, un, sí, sí, tot una institució. Bé,
estem
no sé
acabant.
Si tenim massa temps.
Bueno.
Em sap greu que no hagi pogut vindre la teva filla perquè ens hauria agradat sentir el punt de vista d'una persona jove d'avui en dia,
bueno,
que és un punt de vista, m'imagino, diferent del que puguem tindre la gent amb més edat. No?
L'hem de disculpar perquè el trànsit és el trànsit.
Vull dir, si s'ha trobat penjada tornant de l'aeroport, evidentment més enfadada estarà ella que no pas nosaltres.
Sí.
No? Però m'ha fet gràcia doncs, veure com unes persones com els teus fills que en ple segle XXI que ja, no sé, vull dir, ja tot una tecnologia i una tècnica
bueno,
a l'abast,
ella segurament...
la tenen, i suposo que l'utilitzen igual,
sí,
igual
tant,
que els altres. Però
ells...
no és el mateix estar,
no.
M'imagino, en un apartament aquí a Sant Cugat.
No,
que està...
des de l'hora que viure en una masia doncs, els aporta doncs, uns complements que són... no es poden trobar en lloc més, és per, no és per presumir, però és molt particular i també ho has de viure, no? Llavors, doncs, ells disfruten molt de poder haver fet moltes activitats amb els amics, tant sigui d'escoles com...
Podem dir que la masia de Can Vell t'ha assegurat el porvindre?
Home, jo espero que sí. Espero que amb una mica d'ajuda de les administracions i tot plegat puguem desenrotllant-se
que es posin
dintre d'aquest...
d'una vegada d'acord amb Collserola, que fem amb Collserola, no?
Sí, hi ha idees molt bones, però falta una miqueta de deixar-nos una miqueta els legalismes una miqueta de costat, perquè si no ho enterrarem tot en viu.
I serà una verdadera llàstima sí, perdre sí, masies de l'estil com la vostra i d'altres que estan pel voltant i que són realment l'arrel
i la història,
l'arrel i la història que tots portem a darrere com una motxilla, i ens agradi o no ens agradi, és la nostra història i l'hem de mantindre per sobre de tot, no?
És una llàstima, doncs, que aquestes màgies es perdin, no?
Sí, sí.
Doncs un privilegi pels santcugatencs tenir aquest patrimoni com són les masies, un privilegi per una persona com el Jaume Vell poder viure encara en un espai com aquest, i nosaltres el que intentem per tal de preservar aquesta part de la història, de la nostra història, és aquest espai, Històries de Sant Cugat, que avui hem compartit amb el Jaume Vell. Gràcies als dos Jaumes.
Dos Jaumes, aquí està.
El Jaume Espina l'emplaço per d'aquí un parell de setmanes amb una nova història de Sant Cugat, i el Jaume Vell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Carme.
Bon dia.
Ens veiem dins de 15 dies.
Vinga, bon dia, adéu-siau. Adéu.